Aquí estem uns representants de la Catalunya sencera. Faríem un govern bastant plural. No sé si ens posaríem d'acord amb res. Bueno, sí, amb la programació del Super 3, on posaríeu David el Nom, els tres Moscagossos i Willy Fogg, i hi hauria també, hi havia una vegada l'home, que va ser la font d'inspiració perquè Joan López de Alegre es fes historiador, que és una dada biogràfica que hem descobert avui. Has tingut una tertúlia que, si fos una pel·lícula, la tertúlia prèvia seria potser Assumptes Internos, que hi havia el Richard Gere, i, o una d'aquestes ambientades a Baltimore. El resum que ha fet Maica Navarro és que tot bé, perquè Trapero no li va voler posar una escorta. Em sembla que ha dit Òscar Junqueras. Crec que hi ha hagut un moment que ha tingut la confusió amb el nom, l'amiga Maica. I després hem anat de Claudi Biern, que ens... de Claudi Biern fins a TikTok. L'algoritme i la dieta digital, en tot de boomers nostàlgics, fins i tot de mocedades. Aquí l'amic Bernat de Déu. Estem esperant que Neymar es llevi. No sé si ja s'ha llevat o no, és el misteri del matí. I que el jutge també... Sisplau, que algú convidi aquest jutge a la llotja del Camp Nou, que estarà content. I acabo amb un acudit protagonitzat avui per Lola García.
Jo?
Sí, he fet una versió. Faig una versió d'un acudit protagonitzat per Lola García, que més o menys seria el següent. Diu, com es diu aquella muntanya on hi ha una verge negra? Diu, Montserrat. Diu, sí. Montserrat. Com es diuen aquelles cistelles penjades que surten del port de Barcelona? Doncs més o menys això és el que ha fet avui la Lola amb el funicular. Funicular era, oi?
No, el funicular és el tren. És el telefèric. Oi, veus?
Havíem de pujar un nivell.
Tots. Ai, bueno, vinga.
I només és dimarts.
Ai, hola, Polls!
Hola, hola, hola. Casavo, si estàs pensant en vendre casa teva, oblida't de tot l'estrès de la paperassa, els tràmits i les visites amb Casavo, perquè Casavo compra casa teva directament, sense intermediaris, o troba el comprador perfecte per tu. Amb la garantia i seguretat que tot surti segons allò acordat, ells s'encarreguen de tot el procés perquè tu no hagis de preocupar-te absolutament de res. Entra a casavo.com i descobreix la forma més fàcil i ràpida de vendre casa teva.
La setmana que ve, més, aquí us espero. Joan López Alegre, Lola García, Toni Aire Barrat, adéu. Fins la setmana que ve.
Bons dies.
D'aquí uns moments, Broc i Amel, aquí al Món Arrec.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Calcular la quota de la meva hipoteca amb el simulador en un minut? Ho firmo.
Que un expert m'ho expliqui tot sense compromís? Ho firmo.
I després contractar la que millor s'adapta a mi? Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. Obre el simulador, calcula la teva quota i t'ajudem a trobar la millor hipoteca per a tu a banksabadell.com/hipoteques. Sabadell, necessites un banc?
El perquè de tot plegat.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Hi ha moltes maneres d'emocionar. De vegades és quelcom tan gran com una obra d'art. D'altres és tan breu com un silenci. Sí. Hi ha moltes maneres d'emocionar-te, com les que et faran sentir la increïble silueta subcoupé de l'Audi Q3 Sportback o la increïble esportivitat de l'Audi Q5 Sportback. Perquè si cerques noves emocions, les trobes. Gaudeix sense esperes de les unitats disponibles. Xarxa de concessionaris Audi.
Com puc estalviar en llum?
I en gas?
Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes freqüents sobre energia, un contingut de Naturgia en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgia.
Els pijames de Montse Interior són de fabricació pròpia. Són còmodes i calentets. Tot això ja ho sabies. Però saps que ara els pots aconseguir amb un descompte del 50% en la segona unitat? El segon pijama et surt per només 14,95 €. Aprofita aquesta oportunitat única fins al 31 d'octubre amb pijames adults i infantils de Montse Interiors. Busca la teva botiga Montse Interiors a montseinteriors.com.
La naturaleza nunca dejará de sorprendernos, repleta de propiedades saludables que mejoran la calidad de vida. Soria Natural, a una tradición y ciencia en productos naturales como Composor 8 con equinácea, que contribuye al correcto funcionamiento del sistema inmunitario. Soria Natural, expertos en cuidarte. De venta en herbolarios y para farmacias.
Aquest dimarts a l'Eurojackpot de l'11, per només 2 euros, hi ha un pot de 70 milions. I vendre milionari, perquè amb l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, no només et fas milionari tu, també els teus fills, i els fills dels teus fills, i els fills dels fills dels teus fills. Compra ara el teu Eurojackpot de l'11, que són 70 milions. Eurojackpot de l'11, milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Anem de càmping?
Esclar.
I a surfear?
I a muntar amb bici?
I en canoa?
També.
Espera, espera, i el gos?
Doncs vam nosaltres.
Sí!
La vida està plena d'oportunitats i el nou monovolum compacte de Mercedes-Benz amb el seu ampli espai, connectivitat i flexibilitat arriba perquè digui sí a tot. Nou classe T. La vida es fa gran. Informa-te'n en els concessionaris Mercedes-Benz, Autolica Industriales, MF Motors i Autolica Tarragona.
Oh, quins panellets.
Són de calçots i de capipota.
Potser massa nostrats, no?
És broma, són els de sempre.
Té, una cosa encara més nostrada.
La grossa de la castanyada.
28 d'octubre, nou sorteig de la grossa especial La Castanyada. 10 premis de 100.000 euros i més de 300.000 bitllets guanyadors.
Loteries de Catalunya destina tots els beneficis a programes socials.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Quan no trobes el teu lloc, estàs obligat a desafiar la realitat per a crear-ne una de nova. Per això existim. A Filmin som l'emoció d'un cinema que se't queda gravat per sempre. Per això existim, perquè el cinema ens va canviar la vida. Filmin, cinema per a persones que busquen alguna cosa més. Proveu gratis a filmin.es.
Ets una pime del sector industrial? Tens previst fer una inversió? Més de 30 milions d'euros bonificats. Més de 100 pimes industrials catalanes ja se n'han beneficiat. Avalis canalitza els fons Next Generation, que et permeten reduir els costos financers i fer realitat els teus projectes d'inversió. Ara és el moment d'invertir. Amb Avalis tots són beneficis. Més informació a avalis.cat.
Com puc estalviar en llum?
I en gas? Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes freqüents sobre energia, un contingut de Naturgy en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgy.
A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir que hi ha algú al teu costat. Per això volem estar a prop teu. Siguis on siguis, per acompanyar-te en tot allò que importa. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
CaixaBank. Empresa col·laboradora de Mobile World Capital Barcelona.
A Bonpreu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa. Ara i fins al 24 d'octubre, aprofita aquest lot estalvi. Detergent líquid Dixan, suavitzant Bernel, rentavaixelles Somagel, netejador UVC Bref i dues ampolles d'oli d'oliva Borges Verge Extra per només 19,99 euros. T'estalvies 15 euros amb 57 cèntims. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa.
A ver, que en 2022 siga habiendo gente que crea que la Tierra es plana es increíble.
Ah, pero que tú cuentes que tienes un smartphone Galaxy A52s desde 309 euros sí que es posible, ¿no?
Hay cosas que son difíciles de creer, pero sin embargo, son reales. Como los precios de Samsung.com. Hazte ya con la tecnología de mejor calidad por muy poco. Consulta condiciones en Samsung.com.
Segur que hay algún que t'encanta viatjar. Perquè tot ho fa fàcil. Perquè et coneix molt bé. Perquè al seu costat sempre surten els millors plans. A Baleària sabem que el lloc és important, però la companyia ho és tot. Amb tu, me'n vaig de pont. Amb 35% de descompte en el teu viatge en ferri i en cotxe. Baleària.
Quan vagis a comprar mobles, tingues en compte les 4 Bs. Bo, no! Bonic, no! Barat, no! I boom! Mobles Boom. Especialistes en mobles juvenils, matalassos, sofàs i dormitoris i, com sempre, el millor preu, de ben segur. Troba'ns a la teva botiga més propera o entra al web mueblesboom.com.
És moment d'estalviar. Contracta la teva assegurança de cotxe Verti des de només 180 euros amb revisions i manteniment il·limitats durant un any. Entra a Verti.es i estalvia temps i diners.
RAC 1. Aquesta temporada torna al versió RAC 1 millor que mai.
Professor, molt bona tarda. Com estem?
Bé. Pues una mica sorprès, una mica... No preocupat, no, però una mica... No sé, trasbalsat tampoc, però molts canvis, molt... moltes coses.
En Toni Clapés i l'equip del Versió en plena forma.
Jo estic absolutament convençut, i no és que estigui jugant a l'optimisme, però jo penso, estic absolutament convençut de que perquè si això continua cap endavant, li asseguro que arriba l'apocalipsi. És la hecatombe absoluta. Vindrà aquí la remonta,
Torna el líder absolut de les tardes de 3 a 7 de dilluns a divendres.
Perquè això, evidentment, tenen un problema social brutal.
La marihuana és, bueno, és un calmant que va molt bé per, la, per aquesta situació.
Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Ah, 25
anys sobrevivint a l'hecatombe.
Brutal. Absolutament brutal.
RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1. Amb Jordi Basté.
Bueno, i després hi ha lo del torero aquest, el vidu de la Rocío Jurado, que va dir que tenia el semen fort, o no, no sé com ho va dir, dents. Vull dir, arriba un punt que el veus amb aquella cara i dius, d'aquí dintre no em poden sortir coses boniques.
Perquè la ràdio és així.
Si anem així, malament, Rai Bartolí.
Ets el millor,
Bartolí. És que no havia sentit aquest tall i, bueno, pues mira, està bé.
Home, és que les declaracions també...
Sí, les declaracions eren fortes.
Fortes.
Mai millor dit.
Hola, Mela, bon dia. Hola, bon dia, encantat. Ets el millor, Bartolí. Ets el millor.
Hola, David Broc, què tal? Bon dia.
David.
Hola, bon dia, com esteu?
Què tal? On estàs, que s'ha sent aquí? Estàs a casa?
Diagonal?
A la moto o què?
No, és que, sí, és que estic aparcant. Ara ja estic en zona segura.
Vale, perfecte. Escolta'm una cosa, aviam. Aquest matí us avançàvem aquí al Monarrac que Paolo Basile finalment sí que deixarà ser conseller delegat de Mediaset Espanya. De fet, ho ha fet voluntàriament perquè es veu que ho havia pactat amb Silvio Berlusconi l'estiu de fa 3 anys.
Però això és com la llenca. Sí, no, sí. Perquè ahir la tarda...
Va haver un comunicat de Mediaset Itàlia...
Bueno, em truca el subdirector... Director Junt, perdó. I, Víctor, escriu de Basile que se lo petan. Bueno, jo escric de Basile, després arriba el comunicat que és una insídia dels diaris espanyols i ho desmenteix la central d'Itàlia. Bueno, al final com ha quedat el tema?
El tema que sí que plega. Però plegarà, sí, no sabem quan, però que plegarà. Sí.
Però...
L'altra notícia és que ha mort Claudi Bierboit, que el Walt Disney català, amb 81 anys, que ja n'hem parlat bastament avui, el davantal de les 8. I l'altra notícia és que TV3 va estrenar ahir Zona Franca, el seu primer late night en molts anys, va fer un 11,6%, que no està gens malament.
Està bé.
No està gens malament. Mira, sonava així.
Puta nit i bona Espanya! És al revés, no? Els nervis. Benvinguts al Zona Franca, al nou late night de TV3. Som conscients que hem generat molta expectació, això és així, s'han dit moltes coses a la xarxa...
Qui ho va veure?
Jo ho vaig veure.
I què?
A mi el Joel Díaz em sembla que ho va fer molt bé. Sí. És a dir, clar, inevitablement tens uns referents, no?, que són Miquel Calzada, Miki Moto, que ja hi havia moments que em recordava, que l'havia vist perquè sóc gran,
sí.
I hi ha un moment Resistència... al sofà amb dos convidats, que per mi és el moment més fluix de tot el programa, que ell fa una entrevista al Carlos Cuevas i al Miqui Esparvé i que no acaba d'engranar bé, però ell, la seva actitud, el joc que fa d'autoparòdia, perquè se suposa que aquest programa és un programa, diguem-ne, per antisistemes, se suposa, no? Llavors, ell és el mateix que fa conya de bueno, sí, jo soc antisistema, però estic a TV3. I fa un conte al final, un conte per anar a dormir, sobre el rei Joan Carles, que jo, a veure, jo ja diria ja a tots els humoristes i còmics del món que aparquin el rei Juan Carlos, perquè ja és el més fàcil del món, per tu li, sí o no?
Completament d'acord.
Fer conya el rei Juan Carlos està totalment
no, em refereixo que ja és un cartutxo ja molt utilitzat. Gastat.
Jo busco recolzaments. Sí. A banda d'això, a mi em va agradar. A mi em va agradar... Ell mateix acaba fent una paròdia de l'antisistema, perquè diu a l'assemblearisme, doncs al final es burla ell mateix, no? Sí. És a dir, al final jo crec que Joel Díaz és una paròdia d'ell mateix, però que a mi m'agrada, a mi em fa gràcia. I fa crítiques que dic, ai, 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 però bueno, escolta, suposo que per això l'han posat allà tota l'estona del govern, tota l'estona del Pere Aragonès, tota l'estona, bueno, també de l'Oriol Junqueras, ho tinc anotat aquí, És a dir, que van repassant, també fan conyes del Toni Soler, del Ricard Ostrell. El Ricard Ostrell és una miqueta el pim-pam-pum d'ells. Diu, s'ha guanyat. Tenia un pressupost més gran que el meu.
Anava a dir en ell. És que no l'he vist encara per
raons òbvies.
Perquè clar, aquesta és una altra. És a dir, mira, ara diré una cosa.
Digues.
No, sí.
Estem aquí, xerra't i jo.
Bueno, primer, sembla que el vulguin amagar. Sembla que els hi faci
vergonya. Tu creus que volen amagar...
Mira, no, segurament no. Però primer, Ahir va tenir coses bones. Primer, l'audiència crec que és molt bona.
Sí.
Primer. Segona, que cosa que sense haver-lo vist, crec que hi ha. Primer, no és late night, és late, late night, perquè va a les 12 i algun dia el veurem a la 1 de la matinada. Sí, per tant, dos. Tres, jo crec que té coses que, pel que sé, m'interessa. Jo vull veure amb el Manel Vidal.
Sí,
el vull veure,
va estar molt bé.
M'han dit que va estar genial.
El Manel Vidal, va, molt bé.
Perfecte. I després una altra cosa, que és que anava darrere. Primer, depèn del que tinguis al davant...
I al darrere.
No, depèn del que tinguis al davant. Ah, és a dir, si al davant tens, com ahir, una repetició del Foraster,
sí,
que va com un tiro, anirà molt bé. Quan vagi darrere d'una altra cosa, anirà menys bé.
Però jo ficaria un Foraster original i després ficaria directament zones altres. No ficaria una repetició d'un Foraster que ja
l'he
vist.
Clar,
però perquè llavors... Jo no soc programador, ni entrenador de futbol, ni per
alguna cosa. Ho farà TV3, evidentment. Per alguna cosa ho farà. Què deies, Broc?
No, s'ha de dir que... Jo discrepo una mica. Jo crec que l'audiència està bé, però no és una gran audiència per un primer programa, sobretot amb un horari que, a la que tens una mica d'espectadors, l'audiència et puja molt. És a dir, crec que un 11,6 jo la definiria com correcta, bé, com a molt, sí, un bé com a molt, però la tendència acostuma a anar a la baixa. Aleshores, no sé com respondrà una mica a l'audiència ni a que passin els dies. Per mi, jo crec que estava massa editat. O sigui, jo crec que hi ha un problema de... I entenc que l'edició, a vegades... o que els programes mig diferit, com si diguéssim, o gravat poc abans de que s'emetin, és una mica d'autocontrol i és una mica de tenir les coses més ben pautades, però a mi em va semblar que hi havia alguns moments que es notava molt que estava editat. I això, amb un late, que els formats de late habitualment eren directe o semidirecte, home, crec que...
Però, David, jo, en què vas notar que estava editat? Perquè justament jo vaig notar al final que hi hagués fet falta una miqueta d'edició. Quan despedeixen el Carlos Cuevas i el Miqui Esparvé, que hi ha com un caos, allò, una confusió, millor ho haguessin editat. No sé, no vaig notar l'edició.
Sí, jo en el monòleg del Joel, crec que hi havia alguna... No sé, estava com... Potser era la realització, no ho sé. Em va donar la sensació de que era com molt atropellat una mica. Té coses molt bones. Jo crec que això que deies, Amela, de l'autoparòdia, crec que és el millor mecanisme que tens per començar. És a dir, si tu mateix, que en teoria representes un humor molt més irreverent i molt més trencador, ja estàs donant a entendre que en realitat t'has venut al sistema perquè formes part de TV3 i estàs fent un programa des de dins, com si diguéssim.
Millor dir-ho, no?
Desactives una mica la crítica ja que et diran de... Clar. Vas irreverent però estàs a TV3, no? I tu mateix ja t'ho fas, comences així i a partir d'aquí jo crec que el programa té coses que estan bé i sobretot que TV3... no sé, crec que és un tipus de llenguatge i un tipus de manera de funcionar que potser abusa de conceptes com les drogues i parlar de cocaïna.
Cocaïna, sí.
Bueno, però, al final... També et dic una cosa, David, també et dic una cosa, és a dir, si és que ens quedem sempre anclats en el mateix, TV3 serà una televisió antiga que es anirà fent cara.
Per això.
Escolta,
estem
a favor.
Jo deia en el sentit positiu que està bé que hi hagi una renovació de TV3 i, a més, una renovació des d'un punt de vista valent, que és a dir, que... Valent, entre cometes, perquè, com dèieu, a les 12 de la nit, evidentment, l'impacte que té un programa no és el mateix que si poses a les 10, o a les 10 i mitja, o a les 11. Això està claríssim. I tu mateix ja estàs frenant d'entrada, posant-lo a les 12. Però també entenc que, home, és una aposta més... Per mi no és tan arriscada, perquè, a fi de comptes, a l'actualitat, el llenguatge que utilitzen al programa està... Els joves utilitzen aquest llenguatge i no és arriscat. És a dir, no crec que sigui un... I que el públic de TV3 a les 12, segurament... ja no li interessa un programa com Zona Franca, no? Per tant, jo crec que aquest horari i aquesta dinàmica de programa s'enfoca clarament a un públic jove, a rejuvenir la graella de la nit, convidar els joves a veure la tele, cosa que està molt bé, i jo crec que el programa té coses interessants que funcionaran. I ja et dic, a mi em planteja una mica de dubte l'audiència inicial si aconseguiran establir-se una mica en aquesta franja d'entre els 10 i els 13%.
Sí, com sigui, repeteixo, veurem la continuïtat que té. Continuïtat, vull dir, com continua.
Com evoluciona.
Franca, com evoluciona, efectivament, Zona Franca a TV3. Seguim.
I la clave principal és el famoso Chupete Verde. Chupete Verde fue el detonador. Un instintivo de reconocimiento de hijo de rey o rey.
Aquest senyor és l'Albert Solà, que és el presumpte fill del rei emèrit.
Ah, exacte.
Amb un programa que es diu ¿Quién es mi padre?
Sí.
Que va anar bastant bé.
Sí.
Va liderar la nit, el dissabte.
És un format que busca els presumptes pares biològics de persones que reclamen ser fills d'un famós, no?
Qui ho presenta, això?
Això ho presenta el... Qui ho presenta, David?
La Toñi?
Ajuda'm.
Carlota Corredera.
Ah, la Carlota, exacte, la Carlota.
Aquí has estat molt bé.
A mi em salva de tot, el Ramon, no?
Sembla que s'assembla a Bertolí, s'assembla o no?
Sí, jo veig unes faccions clarament borbòniques. No expressament a Juan Carlos, però sí que és veritat que s'han fet un seguit de comparatives amb Carles IV, amb Alfons XIII, i té un aire, sí, els ulls, el nas...
Malgrat la Pilar Eire diu que s'ho està inventant tot, però sí. Hi ha una prova d'ADN que demostra que ell i una altra dona que es reclama també filla de Joan Carles tenen 99% de coincidència en ADN, per tant, tenen un mateix pare, per tant, apuntaria tot a l'emèrit. I aquest senyor, que se li va fer aquesta entrevista, la notícia va ser, lo important és que el dia que s'havia d'emetre a Telecinco aquesta entrevista, cau fulminat, mort en un bar de la Bisbal d'Empordà. Llavors aquí se desaten totes les teories conspiratives i contubernis del món.
Aquesta mela seria l'última gran jugada mestra de Basile.
Abans de marxar, abans de mata el fill de... l'emèrit.
Sí, sí, és com aquelles casualitats que no vols creure que siguin casualitats, tot i que ho són, evidentment.
Bueno, o no, o no.
Absurda. Bueno, clar, a veure, sí, ara estem tots pensant que no.
Però... està molt agafat, jo crec que està molt agafat amb pinces, però està bé, perquè la teoria de la conspiració sempre...
Això era un bar de la Bisbal, no?
Sí, a la Bisbal, d'Empordà.
Això, un bar de la Bisbal, és un bar que es diu Pai Trago.
Ah, no ho sabia, Pai Trago, molt bé.
Pai Trago, que és un bar on hi estava on hi havia el Bersolà i va agafar l'infart, però que es veu que hi ha un problema amb les càmeres, no?
Sí, perquè s'ha dit, i això abonaria la teoria conspirativa, de que la cambrera d'aquest bar manipula la càmera perquè en el moment que aquest home mor no s'acabi de veure com... O sigui, es veu després quan ja està al terra i l'estan assistint, però no la mort. Ja, per tant, aquí hi ha poder el Basile contactat amb la cambrera.
Ara entenc. La teoria conspirativa era... que una cambrera del bar va girar la càmera i no es va poder veure... També em sorprèn un bar amb càmeres, no?
Suposo que per seguretat hi ha alguns bars que tenen càmeres.
Va, espera't un moment, digues, Marga. Ah, val, perfecte. Mira, Albert Solàs, que vivia a la Bisbal.
Sí.
Vivia a la Bisbal. I anava sovint a aquest bar que es diu Pa i Trago, que és on va patir l'infart. Àngel Plages, el propietari del bar Pa i Trago. Àngel Plages, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? Bon dia. Era un client habitual, no, l'Albert Solà?
Sí, força.
Sí.
Força.
Venia sol habitualment o no?
Últimament no. Venia acompanyat dels seus companys de feina quan plegava de treballar.
En què treballava? Per això és que no tinc idea. En què treballava ell?
Cambrer.
Ah, ell era cambrer?
Sí.
Ah, amb un restaurant, amb un bar o alguna cosa que ho desconec, eh?
Últimament amb un restaurant. Amb un restaurant conegut, es diu Can Casa d'Allà, d'aquí a prop de la Bisbal, a Serra d'Aró.
Ah, està molt bé. I ell vivia a la Bisbal,
sí.
I venia a prendre el cafè, com tanta altra gent, que deu venir al Pai Trago a prendre un cafè al matí i a llegir els diaris, no?, per entendre?
Sí, últimament venia a les nits al plegar de treballar.
Val. Escolti, miri, nosaltres ens agrada explicar i trucar allà on s'ha produït això, ara aquestes teories conspiratives. Em pot explicar què va passar exactament amb el seu bar, que hagi vostès sent protagonista de Telecinco?
Sí. Jo no hi era, no hi era perquè estic de baixa. Tinc problema amb una cama i no hi era. I només vaig allà al bar de tant en tant. I aquest, quan va passar això, jo no hi era. Hi havia sigut un rato abans, però en aquest moment no hi era. I pel que m'han explicat, doncs va entrar com altres dies, i bueno, com ja han explicat a totes les televisions, ja han explicat. No va entrar ell i un dels seus amics, més tard va venir l'altre amic, va entrar i va dir, ponme un vaso de vino rosado i una Coca-Cola. I li van posar allà a la barra i ell se'n va emportar la Coca-Cola cap a la taula, que era pel seu amic, i va donar mitja volta per venir a buscar el got de vi a la barra i no va arribar, va caure abans d'arribar a la barra, va caure a terra. De seguit tothom s'hi va volcar, mira què li passava, i segons diuen, tant el seu amic com les cambreres, com els altres clients, diuen que ja no respirava. I que s'estava posant morat, o sigui que va tenir el que ha dit l'autòpsia, no? un infart agudo de miocardio.
Aquí el que es deia és que hi ha unes càmeres de seguretat al bar i, sí. que van ser mogudes abans de la caiguda i d'abans d'aquest infart.
Sí, 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 jo hi ha algun disc que la perquè jo vaig comprar una càmera que no és de cap empresa, sinó que és meva particular, que la vaig comprar fa poc, i vaig pensar, com la vaig comprar perquè m'han entrat per la finestra, m'han entrat amb els anys dos vegades a robar per la finestra, que la finestra queda allà molt a prop d'allà on poso jo la càmera. I llavors jo quasi sempre la deixo a la nit, quan marxem, la deixo que agafi la finestra i la porta, que és per allà on podria haver-hi algun robatori, o, bueno, o durant el dia també. Doncs, que, si agafa la finestra i la porta, ja ho agafa quasi tot. Ja l'agafa quasi tot el bar, ja, jo ja estic content així. Però hi ha vegades que la meva cambrera la mou al revés, que agafi cap al bar. I a vegades tornem a provar, bueno, què va passar aquest dia. No sabíem ni que... no sabíem res de què passaria el que passaria. Que un rato abans jo vaig girar la càmera que agafés pel bar, i, no, que agafés només la finestra i la porta, i llavors ella, al cap d'un rato, que surten els d'allò, que ella la va tornar a girar. Per tant, és una casualitat que nosaltres tenim una càmera que la tenim posada sobre una nevera que hi ha allà darrere la barra, i la movem quan ens dona la gana.
És a dir,
perquè agafi el bar o perquè agafi només la finestra i la porta.
Àngel, perquè la gent ho pugui entendre, és a dir, vostè va anar aquell dia al bar al matí, va col·locar, com sempre, la càmera a mirar cap a la zona on ja la
feia. Sí, feia dies que no la movia, però aquell dia em va donar per moure-la. I llavors, quan va arribar ella, la va canviar altra vegada, va dir, no, com que pel mòbil veiem el que marca la càmera, es va estimar més que agafés una part del bar. I es veu quan ella la mou, que la mou altra vegada enrere perquè agafi la finestra i d'allò, que jo m'ho estimo més així. Però llavors, més tard, com va passar això, es veu que perquè jo des de casa, que jo era a casa ja a punt d'anar a dormir, perquè pogués veure el que estava passant, el que estava passant en el bar, que hi havia els metges reanimant o intentant reanimar l'Albert, llavors va ser quan me la va girar altra vegada, perquè jo pogués veure-ho.
Mm-hmm. Ja, perquè vostè t'ha connectat des de casa la càmera.
Mm-hmm. A la càmera amb el mòbil.
Ah, efectivament. Estem parlant de que... Perdó, estem parlant de que això... A quina hora va passar aquest fet, aproximadament?
La mort, me diuen que a les 10.
De la nit.
Mm-hmm. De la nit, sí.
A les 10 de la nit. Clar, vostè plena confiança amb aquesta cambrera.
Oh. La meva parella, sí,
i tant, sí. Home, doncs llavors jo parlaré
amb un màxim.
Home, llavors ja no en parlem més. Sí, sí, sí. Ja no en parlem més, clar.
Confiança plena.
Clar, esclar, esclar, llavors, clar, no en parlem més. Mm-hmm. Clar, tot això a vostè li deu... Bueno, totes aquestes teories de les conspiratives a vostè es deu posar les mans al cap, no?
No, per què? És una casualitat, i això és el que aquests programes de Sálvam i Sálvam... Són buscar-li tres peus al gat.
Ah, i no el sorprèn, clar. No el sorprèn.
No em sorprèn, aquest programa sempre es busca... Sempre es, sí, això, jo no els miro mai, però alguna vegada que vegi un programa d'aquests... D'això, de buscar polèmic, buscar polèmic.
I ja se sent... Com li sembla que han tractat el tema?
No m'ha agradat. No m'ha agradat perquè sense demanar-me cap permís a mi, fan aquesta història de les càmeres. Jo ni me'n recordava que havia mogut la càmera. A més, que cada dia la movem. Ni me'n recordava d'això. Quan me varen venir amablement a mirar si els hi podia donar les imatges, jo li vaig dir, ah, sí, sí, el que vulgueu. I els hi dono imatges, sense pensar jo que irien a buscar això. No sé, una trucada abans de passar-ho per la tele, una trucada que m'haguessin fet, que tenien el meu número, diguem-me, escolta... posarem això, que tu mous la càmera tal i qual. No sé, pel menys ho hauria sabut, però aquesta sorpresa de que ara me trobo, perquè jo no tinc redes socials ni res, jo vaig pel carrer i tothom m'ha preguntat, oh, que m'han manipulat les càmeres, què ha passat? I jo no sé res. Ja dic, jo m'assembla que la noia no ho va fer bé, per almenys moralment no ho va fer bé, no m'havia de dir alguna cosa a mi.
Ja. Yeah. Estàs emprenyat o no?
No, ja no.
Ja no, eh?
Sempre hi ha, no.
Ja. Això, de cara al bar, ha sigut una promoció, o jugo en contra, o ni una cosa ni l'altra?
No, ni una cosa ni l'altra. És un bar que ja té la seva clientela i home, jo crec que ni una cosa ni l'altra. Tothom comenta aquest tema i a vegades a mi no me cau bé que tot el rato m'estiguin parlant de l'obteix i d'aquest tema, perquè és una tonteria per donar la casualitat que aquest pobre noi va tenir un atac de cor com tanta altra gent que li ha passat, no? A ell li va passar.
Escolti'm, per acabar, a tot això, és clar. Vostè ho ha viscut. Quantes trucades telefòniques ha rebut de mitjans de comunicació i quantes càmeres ha tingut palplantades davant del seu bar?
Càmeres, tres. Una de la gent aquesta de Sálvame, una altra de la gent també de Telecinco, del programa Quién es mi padre, i TV3.
I de trucades telefòniques, mitja Espanya, no, suposo?
Diari, sí, diverses, no pas moltes, però diverses trucades de diaris.
Déu-n'hi-do. Però escolti'm, que ho passi tot molt bé. Sí, Víctor Amela, sí.
Perdona, tenia curiositat per saber com se sent la seva senyora esposa i cambrera del bar, i com està ella. Sí, li ha afectat.
Com que ja t'he dit que estic de baixa, ella s'ho està passant més malament que jo, em sap greu per ella, perquè sense tenir-hi cap culpa ni haver fet res més que moure la càmera per buscar un millor enfoc, per si entrés algú per la finestra, perquè la finestra la tenim oberta perquè torna a fer calor, i per aquí és un volem que la càmera enfoqui la finestra.
Clar, és que
aquests moviments de càmera...
Àngel, en lloc de parlar de que li han entrat a robar dues vegades, estem parlant d'una teoria conspirativa de sobre si un senyor i el van manipular o no el van manipular.
Tots els ànims de la senyora esposa seva, eh?
Efectivament.
Recolzament.
Efectivament.
Moral.
Molt bé. Li agraeixo molt que ens hagi acompanyat avui aquí al Món a RAC1, Àngel Plaja, i molta sort. Gràcies, eh?
Adéu-siau i gràcies a vosaltres.
Gràcies. 11:31 minuts, espera't un moment que...
Doni-do.
Pobre home, em saps que... Pobre. Dic pobre home, no en despectiu, eh? No. Ni menys creatiu.
L'ha caigut
no,
a sobre.
No, sí, l'ha caigut a sobre.
Ha de ser incomodíssima les explicacions.
Però molt aclaridor, eh? Les explicacions donen molta llum.
Tot quedes en què és o en què no és una...
Que no és.
Jo també diria que no.
Perdoneu un moment, sisplau. Espera. No. Tira el tall.
Dile algo a tu mujer, ¿no?
Bueno, pues que te quiero, cariño.
Oye, yo doy una cámara aquí, mira.
Mira, yo te prometo una cosa. Todavía tengo sed.
No, ahí, Ortega.
Todavía José, tengo...
Ahí, en
sí,
esa.
Sí, estoy
bueno,
en ella.
Ahí, venga. Ah, bueno, venga.
Mira.
Ahí.
Te prometo una cosa. Todavía mi semen es de fuerza.
Bueno, això a mi m'agrada molt l'expressió. Semen de fuerza, que podria ser un títol d'una novel·la d'aventures.
Semen de fuerza.
Semen de fuerza.
Capítol 1.
Saps? Algun comentari, Ramon Bartolí?
Quina angúnia. Quina angúnia més gran, de veritat.
Que és que m'agradaria saber què vol dir.
Que ell reclama, és a dir, està reclamant la seva masculinitat, la seva fertilitat, perquè clar, com que és un senyor decimonònic, antic, del Renaixement...
Però només té 68 anys, jo em pensava que en tenia 120.
Però està desgastadet, eh?
Tu el veus i físicament el podries exposar al Museu de Cera perfectament.
Sí, sí.
Però clar, és aquesta manera, és un torero, no? Un senyor d'aquests...
Però tu com imagines el semen de força? Com el visualitzes?
Com bé deia aquell tall que hem sentit, doncs molt, una cosa molt espessa i molt tirant a grugosa ja, fins
bueno,
i tot.
Escolta,
Com una bechamel gratinada,
no,
fins
home,
i tot.
No, ja està, fes-t'ho passar.
Ja està.
Fes-t'ho passar perquè el Nieto fotrà aquí un sortit desaparador.
Un efecte sonor farà.
I tant, li solucionó l'any, és veritat.
Sí, què? Bueno, però això jo no entenc res, també t'ho he de dir, eh?
Broc, pots explicar això?
És que a Ortega Cano, i hem de comentar una altra frase que ha dit, que és memorable, que és, jo no he matat a nadie. Clar, recordem que Ortega Cano... En fi,
matador, tots.
Va matar algú, o sigui, amb un accident de trànsit.
Ah, sí, és veritat.
Ell quan es defensa d'ell mateix, quan es defensa de les acusacions, dius, si jo no he matat a nadie, i aleshores hi ha un silenci quan diu això.
És poc oportú.
Molt poc oportú. Sí. A veure, és que esteu parlant de Basile, de zona franca, però aquests temes són totalment residuals comparat amb això. O sigui, això és, la, això és el momentum de la tele d'aquesta setmana, jo diria l'estiu, perquè això no ve d'ara. Ortega Cano porta tot l'estiu convertint-se en el protagonista de bàsicament Mediaset, eh?
I tot ve per El nombre de Rocío.
Tot ve per el documental de la Rocío Carrasco, la segona part, eh? Estem la parlant segona. De quan ella parla de la família de la mare i la família d'Ortega Cano, que genera un rebombori perquè, com té tants satèl·lits, aquesta trama, que aquests satèl·lits estan a molts programes, i hi ha molts programes que són de diferents productores. I com cada productora té el seu jugador, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, que...
És a dir, que El nombre de Rocío ha solventat la vida de dotzenes de persones que tenen protagonisme a partir d'ara en programes diversos.
Efectivament. Tu fixa't que Rocío és de la fàbrica de la tele, però Ana María Aldón, que és la dona d'Ortega Cano, sortia en un programa de Unicorn, que és la productora rival de la fàbrica, que va als caps de setmana. I Glòria Camila sortia en un altre programa que no era ni de Sálvame ni de...
Que Glòria Camila és a dir que és la filla de... adoptada, no?
Efectivament. Ha sortit amb realities i que sortia en un programa col·laboradora. Clar, tots aquests senyors, senyores, necessiten ingressar, necessiten facturar perquè tenen un ritme de vida alt i la manera més ràpida de facturar és anar...
I Ortega Cano també diu, bueno, jo
crec... I Ortega Cano, que s'ha tirat tot l'estiu dient no voy a hablar, no voy a hablar, perquè tot adeu, i cridant, i amenaçant els periodistes, a mamar-la, que és un altre hit d'Ortega Cano.
Sí, sí, sí.
Sí. Clar, el paio al final ha dit, escolta, jo també m'ho vull emportar calentíssim, perquè veig que tothom està trincant, i ja vaig jo a parlar, a més, amb el retorn de la Rosa Quintana, que va ser...
I això són, no? Per lligar les coses, David, generalitats de Basile, perquè tota aquesta manera de fer tele que ompli tota la programació és un invent d'ell.
Sí, però fixa't que això és el que al final ha matat a Basile. O sigui, Basile... La seva visió de la televisió s'ha quedat antiquada.
Es desgasta, sí.
Ell no ha sabut renovar-la, i això és el que l'ha condemnat, no?
Són les 11:35 minuts, hem d'acabar. Santi Jiménez m'envia un missatge dient Ramon Bartolí és un geni sense saber-ho. Dir que un home que tiene el semen de fuerza es del Renacimiento és més intel·ligent del que es pensa. Per tant, tiene resemen.
El resemen.
No, sí, jo sí que ho sé, que sóc un geni. El que passa és que estic en cucció. Clar, falta acabar de bueno, una forma
falta polir.
Falta polir, una forma
la frase, de soc un geni, però encara estic en cucció. Sí.
Bueno, ai, nota.
A mi a la broc, fins la setmana contra. Que ve. Que vagi bé, eh? Adéu. No te'n vagis gaire lluny. Pots, aquí uns moments també ens veiem, d'aquí uns instants. Nau Albet, aquí al Món RQ, però moment que Neymar ha arribat. Que això és la gran notícia, és que Neymar ha arribat. Tinc l'Albert Pedrol allà. Hola, Albert.
Hola, què tal, Jordi? Mira, dues hores més tard del que s'esperava, finalment ha arribat el brasiler, que ja és a la sala i que, de fet, acaba de començar la seva declaració davant del Tribunal d'Audiència de Barcelona. Deixa'm dir-te que ha arribat amb els seus pares i sense fer declaracions. Els seus pares avui no declararan. No sabem el motiu encara pel seu retard, però el que sí que sabem és que una vegada declarís ja se'n podrà anar cap a París i no tornar a posar un peu en aquest judici. Per cert, curiós, abans de la declaració de Neymar, el president del tribunal, José Manuel del Amo, s'ha justificat de la seva decisió de dispensar-lo ahir. Diu que els acusats tenen el dret a no assistir a totes les declaracions i que Neymar no té un dret preferencial per ser futbolista. Jo crec que Del Amo ha escoltat tots els pals que li han anat caient per les seves valoracions durant el dia d'ahir. De fet, un Del Amo que també n'està fent durant el dia d'avui amb valoracions molt futbolístiques que són força insòlites en un judici d'aquestes característiques.
Moltes gràcies. Fins ara, Pedrol.
Fins ara.
11:38. Moment.
RAC 1. Últim avís pels passatgers que sospiren al pensar en les seves últimes vacances. A què esperes? Supera la síndrome postvacances amb Vueling i torna a viatjar. Entra ara a Vueling.com, que tenen vols des de només 24,99 euros. Escull un destí, fes les maletes i vola. Corre, que tens fins al 21 d'octubre. Consulten les condicions a Vueling.com.
Benvinguts a Hollywood! Aquí els somnis es fan realitat, així que segueixin somiant.
Arriba a Barcelona el musical que ha robat els cors d'arreu del món. Pretty Woman, amb música de Bryan Adams i Jim Vallance. Torna a viure aquesta irresistible comèdia romàntica al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
Arribar a casa és sentir confort. És tenir temps per a tu i per a qui més estimes. Temps per gaudir. A Masterpiel portem 40 anys decorant la teva llar amb sofàs i mobiliari pensats per al teu benestar. I ara, pel nostre aniversari, et portem nous estils, nous dissenys i nous conforts. Descobreix-ho a Masterpiel, a Via Augusta 184, a Comte d'Urgell 41 i a masterpiel.com.
Vine a la Fira del Bosc de Sant Celoni.
T'hi esperem els propers 22 i 23 d'octubre amb activitats per tota la família.
Productes quilòmetre zero, espectacles i concerts, art, tallers, espais gastronòmics i molt més.
Vine a Sant Celoni. Més informació a santceloni.cat.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta dissabte 29 d'octubre El Salto, la companyia de Jesús Carmona. L'estrella del flamenc i coreògraf mostrarà el seu talent amb la seva darrera creació. Gaudeix d'aquest espectacle de la 39a temporada BBVA de dansa de la FACT Cultural. Entrades a lafactcultural.cat.
Què fas els dies 4 i 5 de novembre? L'ONG Pallapupes et necessita. Som els beneficiaris de la campanya de Condis La ceba que fa riure i estem buscant persones voluntàries per assolir el nostre repte, omplir de riure els hospitals. Ens ajudes? Apunta't ara a pallapupes.org i tria el supermercat Dia i Torn que et vagi millor. El 100% de la recaptació es destinarà a l'entitat.
Si vibres amb un gol a Cornellà al Prat o amb les celebracions a Montjuïc, el teu cor és Perico. I el teu lloc, DAZN. Gaudeix del proper partit del Reial Club Deportiu Espanyol i de tots els esports que vols, on vulguis i quan vulguis. Pericos, benvinguts. Subscriu-te a DAZN.com.
La batalla més èpica de tots els temps arriba al Teatre Romea. Paraíso Perdido, un espectacle d'Andrés Lima, protagonitzat per Pere Arquillué i Cristina Plazas. A partir del 26 d'octubre al Teatre Romea, 6 úniques setmanes. Compra les teves entrades a teatreromea.cat i a promentrada.com.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Una buena noticia para la propia Casa Real, que ha estado en las páginas de tribunales, en las páginas de...
Perdó, és que tinc una curiositat, és que he sentit unes campanetes com si s'hagués obert una porta d'una botiga d'aquestes.
És Víctor Amela.
Dona dins, manifiesta-te!
Perquè la ràdio és així.
20 minuts i les 12. Això que sona és Killing Cactus, així és com ha batejat el seu projecte musical el Nau Albet, que és un dels grans talents teatrals sortits de Catalunya, popular a sèries com Vent del Pla, Benvinguts a la Família, aclamat sobretot per les seves creacions teatrals al costat del Marcel Borràs i fins i tot director d'una òpera al Liceu. Ara torna a trencar esquemes amb un projecte musical al costat de l'Adrià González. Hola, Nau, bon dia.
Hola, bon dia.
Actor, director, dramaturg, cine, teatre, tele, músic... Hòstia, això és hiperactivitat o és que...
No me'n puc estar, una mica. Sí, no ho sé. Ara sonarà com pedant, però penso que l'artista del segle XXI ha de ser polifacètic, no?
Sí, sí.
Bueno, almenys a mi em surt així, com que no me'n puc estar de crear, d'escriure música o el que sigui, no? O teatre, en aquest cas, amb el Marcel, o també pues, narrativa, a vegades, tot i que mai he publicat res, però també tant tant li foto. I després també... Doncs això, la música per mi era una... D'alguna manera vinc de família de músics, el meu pare és músic, i tenia una espina clavada de no aconseguir pues, fer un projecte musical amb Cària i Ulls, i sempre he acabat escrivint cançons com des d'una cosa gairebé terapèutica per mi mateix, de, com qui escriu un diari, pues, jo des dels 14 anys escric cançons.
En sèrio?
Necessito treure... Com qui va al terapeuta o com qui escriu un diari, pues, jo escrivia cançons. En anglès, al principi, perquè els meus referents pues, eren tot de música britànica, sobretot, i nord-americana. I després en castellà, amb aquest projecte amb Killing Cactus, i també alguna vegada he escrit alguna cosa en català. I és com de la meva manera de transitar-ho, o de sanar, de fer... I...
O sigui que hi ha, diguem-ho perquè ens entenguem, hi ha una mena d'autobiografia en tot el que...
Bueno, sí i no, perquè sempre intento fugir... Semblant amb el que faig amb el Marcel en teatre, que acaba sent com autoficció, és a dir, parteixo d'un jo més o menys com real o versemblant o tal, i després me'n vaig als mons més fantasiosos. Doncs el mateix acabo fent amb la música. Parteixo potser d'un dolor o d'un neguit que és real i després l'acabo transformant en algo més pues, poètic, i per tant em dono tot tipus de llicències per anar més enllà, que no quedar-me en el joc, que també acaba sent una mica avorrit sempre parlar d'un mateix.
Killing Cactus, per què el nom?
Mira, perquè al principi el projecte va néixer dient-se Cactus i va estar com 3 o 4 anys que no acabava d'engegar, perquè bueno, jo tenia molta feina, l'Adrià, que és el meu company amb el que escrivim i creem els temes junts i tenim el projecte, també tenia molta feina per la seva banda i no aconseguíem pues, focalitzar en el grup. I en aquesta nova etapa que tots us hem començat ara aquest estiu passat, vam dir, bueno, ja no es pot dir Cactus, perquè Cactus ha sigut clarament un fail, no? Hem de reinventar-ho. I llavors vam dir Killing Cactus, estem matant Cactus per fer una cosa nova, Killing Cactus.
Pots explicar o com definiries la música de Killing Cactus? No?
Sí, jo crec que acaba sent una barreja de molts gèneres, però en el fons crec que sí que tenim alguna espècie com de so o de marca, o almenys l'estem trobant, però jo crec que sí que tothom qui ens escolti pot reconèixer com una línia, però sí que és veritat que tenim influències de tot tipus. Com et deia abans, tenim influències del hip-hop nord-americà, hi ha moltes bases urbanes, per exemple. Molta part de les instrumentals està feta a partir de beats que ressonen a, què et diré, pues Kendrick Lamar o Tyler, the Creator, artistes nord-americans del hip-hop. Després també hi ha tota una part més, potser, pop, o més, sí, com amb unes melodies potser més melancòliques que podrien recordar una mica el Damon Albarn o a Gorillaz, ojalà, salvant les distàncies, perquè vaig artista, però igualment, no? Com sí que hi ha aquestes reminiscències de la música pop que jo crec que a la vegada també venen d'un dels referents que per l'Adrià i per mi ha sigut més important o dels més importants, que és la música dels Beatles, els grans creadors de la música pop, de la música moderna actual. Jo crec que a partir d'ells tot va començar a florir i tot van... no només ens quedem amb rock and roll, sinó què vol dir mesclar rock and roll i psicodèlia i música pop tot alhora i... I llavors jo crec que aquest, que va ser un gran referent, o ha estat un gran referent per nosaltres, pues, també es deixa entreveure o es deixa sentir en les nostres cançons. Everything reminds me of what we could have done. The leather on the back seat where we used to get laid till dawn. Fiebre y fracaso. Se diu Fiebre y fracaso. De moment heu penjat a Spotify tres cançons. Tres cançons.
La voluntat és seguir publicant o no?
I tant, i tant. De fet, mira, l'altre dia, com que ens estem ficant una mica en el mundillo de la música, que per mi també és algo nou.
Per tant, és autoproduït, això.
És autoproduït i autoeditat i tot. Ara tenim un mànager, per sort, un senyor que es va interessar per nosaltres, nosaltres encantats de la vida, i que diu que ens vol intentar, pues, intentar buscar concerts i de més, però tot és autoproduït a casa. A més, avui dia, que pots fer-ho tot amb un ordinador i un micròfon i llavors a l'habitació, em foto allò al matalàs i llençol mantes perquè la sonorització sigui una mica més bona, i allà em gravo els temes. Amb l'Adrià ens ajuntem i ho gravem, però és total homemade, sí, total. I després, pues, moltes hores d'aprendre a produir amb l'ordinador, amb programes d'ordinador i tal.
Per tant, em deies que sortiran més cançons, eh?
Sí, la nostra voluntat, això que et volia dir, que és curiós, però avui dia el món de la música, que també fa una mica de susto, de por, estan prioritzant aquells grups amb plataformes com Spotify, per exemple, o com Amazon, o com Apple Music, tots estan prioritzant els grups que treuen material cada 4 setmanes, sí, cada 5 setmanes. Clar, això fa por perquè penses que la qualitat dels temes que treguis pot minvar, perquè, clar, si cada 4 setmanes has d'estar traient temes nous, hi hauràs pogut treballar menys hores, clar. Mm. No només en la composició, sinó també en la producció. Però, per altra banda, clar, amb aquest món actual en el que vivim de tendències i de que, no?, i de l'Instagram i dels stories i de més i més i més, i, no?, els oients o els espectadors volen més i, no?, de seguida es cansen del que tenen i volen una cosa nova, pues Spotify o la música en general s'ha d'acoplar en aquest non-stop.
No? I teniu previst publicar un format físic o no?
Sí.
La nostra idea ara, per exemple, és hem tret aquesta mixtape de tres temes. Tenim en exclusiva, que a més la podem escoltar, un tema nou que traurem dijous, però que en exclusiva el podem escoltar aquí avui. I la idea és anar traient singles, i si tot va bé, i si seguim igual de motivats, que esperem que sí, perquè la veritat és que a més el públic està responent a tope, doncs si tot va bé, ojalà d'aquí, que et dic, mig any o alguna cosa així, doncs potser treure un disc. Potser.
I concerts?
I concerts també, de fet ja tenim, no puc dir encara on,
no,
però encara no vull dir, però sí, ja tenim apareulats alguns concerts a partir de...
En breu o no?
Sí, a partir del novembre, potser alguna cosa.
Ah, o sigui, aquest
any, eh? Sí, sí, el gener i el febrer tenim un concert molt xulo, que no puc dir.
Però
que
és molt xulo. No es pot dir, però vull dir que us veurem un escenari cantant.
Exacte, sí, sí, sí.
Aquesta. Espera, què és això? No, és aquesta, eh? Espera, surtem malament, això. Espera, ara ho buscarem. Una cosa. Abans, quan escoltàvem a Fiebre i Fracasso, hi havia, participava Mike Deal. Qui és Mike Deal?
Sí. Doncs nosaltres ens agrada la idea de les col·laboracions i de treballar doncs, amb diferents artistes. En aquest cas, el Mike Deal, per exemple, és un conegut, un noi que és de París, que és resident a Barcelona, que és skater, que jo el vaig conèixer en un projecte amb el Marcel Borràs, i és un noi que, a part de skater, doncs és rapero. I el tio té un flow increïble en francès i tal, i li vaig demanar de col·laborar i de seguida es va tirar a la piscina, va dir per suposat, i llavors aquest tema, per exemple, és en col·laboració amb ell. Després també tenim un altre tema, aquest que ara sentíem una mica, que és en col·laboració amb el Nacho Aldeguer, que també és un altre cantant, artista, actor, que jo he conegut. Al final són gent amb la que jo he tingut afinitats creatives o artístiques i de cop m'agradaria mantenir la col·laboració i els hi proposo fer temes junts. I m'agradaria que això anés passant al llarg de la història de Killing Cactus, que anéssim fent col·laboracions amb diferents artistes de diferents gèneres, saps? De cop tinguem, doncs, una cantant de, jo què sé, de jazz fent una col·laboració, o un rapero de no sé què, o un cantant, jo què sé, tot s'hi val.
Veig que t'hi has fotut ben fotut, eh?
Sí. No, quan faig una cosa intento anar fins al fons.
Uà! Aquesta.
Clar, com pots veure, hi ha una mica també de barreja de...
Hòstia, és bestial, això.
De llenguatges, perquè sí. Al principi, quan vam començar aquest projecte que deia que es deia Cactus només, i les referències venien tant dels Estats Units i de la música pop britànica i tal, estaven molt influenciats i ens sortia a escriure en anglès. Però llavors, en un moment donat, recordo justament parlant amb el Leity, que és un tio col·lega meu, que sortia Benvingut a la Família,
sí.
Que també té el seu projecte musical, que li va de puta mare i tot. Un dia parlant amb ell, ell em deia, a mi em va passar el mateix. Jo vaig començar escrivint en anglès, perquè també els meus referents eren en americà o en anglès, i després però vaig veure que en el fons no era del tot honest. Si jo estava parlant de coses personals, o estava intentant que parlés en anglès, quan jo en el fons penso en català o en castellà, o quan jo parlo amb la gent, parlo en català i en castellà, no en anglès. I llavors, vaig fer com tot un procés de transformació i dir, i què passaria si no de 0 a 100 em poso a escriure en castellà perquè no m'hi veig i no em surt, però què passa si de cop començo a jugar amb aquesta idea del bilingüisme, de dir, potser els estribillos poden ser en castellà i les estrofes en anglès o al revés, com de cop agafar aquesta idea del catchy, que diuen en anglès, d'algo que se t'enganxi una mica, doncs això pot ser en anglès, per exemple, i en canvi les estrofes, que vull parlar de coses potser més profundes o més personals, doncs aquí sí que m'atreveixo a escriure amb la meva llengua. I aquí estic fent l'exercici d'aquesta idea del bilingüisme, que crec que so far ens funciona prou bé.
No pares, no? O sigui, és a dir, això t'ha fet aparcar, per exemple, el món del teatre o el món del cinema? O el
no,
món de la
per sort no. Per sort és compaginable. Perquè si no, sí que realment... m'ho hauria patit més, eh? M'ho hauria d'haver plantejat molt més, perquè no estic segur que deixaria una professió per l'altra.
Però, perquè ens entenguem, quan fas tot això? És a dir, hi ha algun moment que tens temps lliure, tu?
Sí, la veritat és que sí. És que, a veure, exacte, t'haig de dir, això neix com el meu hobby. O sigui, la música neix en les meves hores lliures, quan jo arribo a casa de treballar, no?, d'actuar en una sèrie o de treballar fent funcions i no sé què, jo arribo a casa I en el moment que em ve de gust com descomprimir i fer un rato la meva, com qui es posa una sèrie, doncs jo em poso a fer música i em poso allà amb l'ordinador a produir, o em poso amb la guitarra a composar, o amb el piano. Com et deia, és la meva manera de canalitzar tant les emocions com també de com qui descomprimeix, com qui se'n va fer esport. Pues, d'alguna manera, a mi em deixa la ment en blanc i em permet pues, desconnectar una mica de la feina i de tot això.
El marge de que el nou Albet, quan el podrem veure i on el podrem veure aviat? Hi ha alguna cosa que estigui ja per veure o no?
Ja. De fet, ara no, tio. Em
fins
greu,
quan?
Però ara... Mira, el següent ho estrenem a Madrid, amb el Marcel, estem preparant... És la reposició d'un espectacle que es va poder veure aquí al Grec Festival de Barcelona el 2018, o sigui, ara fa un rato. I ara ho farem al CDN, és Falstaff.
Falstaff, molt bé.
La Muerte de las Musas, una peça bastant divertida.
Sí, molt.
I ara hi tornem allà a Madrid, això és a final de temporada. I després amb el Marcel, no puc dir on encara, però sí que tornarem a Barcelona, amb un projecte que estem escrivint per la 2023, per obrir temporada.
Per obrir temporada.
O sigui, estem parlant de l'octubre del 23.
Jo me'n recordo que de les millors coses que he vist darrerament al teatre va ser a vosaltres, al Lliure de Montjuïc.
Sí, al Mamón.
Al Mamón.
Al Mamón, sí.
Aquesta... M'encantaria tornar-la a veure algun dia, aquesta.
Aquesta la vam arribar a rodar, perquè la Irene Escolar es va inventar un projecte que es deia Escenario Cero, que va fer per HBO,
sí.
I era sobre teatre gravat. Era com una... Com si diguéssim aquell programa tan mític, és que ara no em surt el nom.
Ja comencem.
Estudio Uno,
sí,
no? Estudio Uno, dels anys
70,
de la tira.
Sí.
Pues, bueno, una reformulació d'aquesta concepció de programa, de dir què passa si agafem obres de teatre i les rodem.
I això es pot veure?
Em sembla que actualment, com que HBO ha canviat i ara és HBO Max i no sé quines coses s'han inventat, ara no sé si es pot veure, però fins fa 4 dies es podia veure i jo crec que d'aquí 4 dies es podrà tornar a veure, perquè és un projecte que va quedar bastant rodó i bastant divertit i és Mamón rodat en cine, bueno, o en sèrie, però que fa goig i és guai. Sí,
cinema, estàs fent alguna cosa?
Cinema, tot just acabo d'acabar una pel·lícula aquest setembre amb els Burning Percebes, que són uns directors que han sortit de l'ESCAC, que són catalans, que van fer La reina de los lagartos, que és una pel·li que va funcionar molt bé, amb la Bruna Cosí, i ara han fet la seva segona pel·lícula així com important, Totxa, en aquest cas encara una mica més gran, o podríem dir, amb una producció una mica més...
Amb tu?
Més potent, i jo tinc un personatge allà bastant guai, amb mano a mano amb el Roberto Álamo, que ens hem cagat de riure, perquè aquest és un crac, a part d'un gran actor, també una bellíssima persona, i ha estat molt guai.
No, continuarem parlant, que ha sigut un èxit Clean Cactus, fes-ho saber, hòstia, soneu molt bé, quan comenceu a
fer concerts.
Doncs
estigueu atents, ens
comenceu
podeu aquí. Seguir...
Comenceu a Barcelona,
comencem
eh?
A Barcelona. Perfecte. Ens podeu seguir a redes sociales,
sí?
I Killing Cactus,
Killing Cactus,
i allà anem penjant la informació.
Gràcies, Nau.
A vosaltres.
Torna quan vulguis. Gràcies. 11:56 minuts. Adéu, Polls, què tal? Com estàs?
Molt bé, mira, si vols estalviar en la teva factura de la llum i generar la teva pròpia energia, Solideo t'ofereix la millor solució. Solideo és l'empresa de renovables de Catalunya i són experts en la instal·lació de plaques fotovoltaiques per casa teva, tant si vius en un pis com si vius en una casa. Ara més que mai, suma't a la cura del planeta i a l'estalvi amb Solideo.
Vinga, va, 2:30 i les 12. Hola, Bertolí.
Hola, què tal?
Molt bé, molt bé.
Tornem a ser aquí.
Que marxi el nou Albet, un moment.
Sí, no, que marxi, no, jo el que tu diguis.
Gràcies. Escolta'm, què?
Què tal?
Mira, si no entrem en detalls bé.
Molt bé, això de les plaques fotovoltaiques, perquè és el camí de la sostenibilitat que hem de seguir tots de cara al futur. O, bueno, no tan futur, sinó en el que és...
Present,
present, ja, d'una manera més immediata.
Escolta'm, diguem el tall d'aquest matí del Bundó, per favor.
Ai, sí, per favor, a la cursa de RAC1, que tenia aquella obsessió en fer participar al públic i, clar, doncs va passar això.
Un aplaudiment per Jordi Basté, sisplau. 3.625 persones. Un aplaudiment.
Què tal? Bon dia a tothom.
Un aplaudiment per Toni Clapés.
Ah, senyor Santa Susana.
Hombre, un aplaudiment. Tota aquesta gentada. Un aplaudiment. L'Aleix Parissé. Un aplaudiment. Jaume Paral. Un aplaudiment. Bé, que ho sentin des de casa. Una mica d'aplaudiment. Un aplaudiment per Anna Ballonesta. Bueno, un aplaudiment per Laia Fravis. Un aplaudiment pel Sense Sal. De nou, un aplaudiment pel Basté. Un aplaudiment, sisplau.
Felicitats, un aplaus.
Va ser una crida, un aplaudiment en general. Tot i que m'he sentit una mica gelós, perquè en cap cas va dir un aplaudiment pel Ramon Bertolí. Llavors, clar, jo estava muntant i dic, no, realment no, em va dedicar...
Perquè
em va...
no te'l devies mereixer.
Em va... Oh, calleig, això que has dit. Jo és que un dia em despertaré mort de tants disgustos. Vull dir que no. Però, clar, també anava a dir, en favor del Bundó, anava a dir, si tu has de fer animar el públic, com ho fas? Has de fer una crida a l'aplaudiment.
Clar.
Sí, sí. En realitat és així. Però vaja, buscarem altres maneres. No passa res, ja mirarem de polir-ho, això. Escolta, i anem al primer tall. És d'avui, als matins, que entrevistaven Salvador Illa, que ha fet un lleuger canvi del nom del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.
El més preocupant, a més, és que no es donin explicacions, no? Ahir, silenci. Per part del conseller Vena.
Comunicación con el bar.
Per part del conseller Vena. Conseller Vena.
La beguda de Vena sense sucres afegits amb un 25% de descompte.
Li ha dit conseller Vena. Sou conscients, no? Bueno, m'agrada, conseller Vena. Sí. És un ingredient també bastant imprescindible en la nostra dieta recurrent. I acabem amb el segon tall, al matí a Codina de Rec 105, la Laura Grau, que va deixar anar una floreta, no és la primera, a una oient del programa.
T'agrada celebrar l'aniversari en dilluns?
No molt.
Home, és de bastant pringada, però mira.
Perdona?
És de bastant pringada, però mira.
Ja. Yeah.
Pensa que l'any que ve ja no caurà en dilluns.
No, serà dimarts.
Que bien, muchas gracias.
De nada. I demà, al món a RAC1, què tenim demà? Oh! Demà parlarem dels atemptats a París del 13 de novembre, els de la sala Bataclan.